Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i els dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Què tal, Lluís?
Molt bé, podem anar millor, però de moment molt bé.
T'agrada que...
temps i poder ploure, escolta, què
no,
més volem.
No, no, home, no, que fa molt bo. T'agrada que sigui clar fins tan tard, no? Perquè ara ja seria fosc i, coi, encara ens veiem les cares.
És que, esclar, és que si, l'hivern és molt trist i, en canvi, si es fa fosc més tard, doncs el sol és vida.
I la nit és més curta,
trist,
no?
Perdó, trist entre cometes, perquè moltes senyores s'estiren més l'hivern per lluir les robes.
Ai. Escolta, i vostè viu, és un antidiluviano. Les senyoretes, sobretot, els agrada més l'estiu per no lluir les robes, sinó per lluir la poca roba.
És que ell sempre està el mateix. No? Vol veure
sempre
cuixa,
sempre. Acabar el mateix.
Sempre,
sempre acaben veure cuixa, oi?
Les obres de teatre organitzen d'això, bueno. Si no tenen pit i cuixa, ja.
I jo perquè presento. Escolta'm, com ja heu sentit, hi ha Josep Maria Joaneda,
hola.
Josep Maria...
Hola, molt bona nit a tothom.
És que tenen tanta gana de micro que ja no esperen. Ja,
la Maria Torrents...
És que ens ha provocat el senyor director.
Hola, Maria.
Què tal? Com estem, senyora?
Bé.
El micròfon el tens aquí davant.
La Roser Lloberes, que també és convidada i també ja he posat la seva falca, no?
Molt bé, bona tarda. Tots.
I l'altre convidat el deixem en suspens. Després exacte. La Maria dirà qui és. La que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Ara sí, Maria,
digui,
agafa senyora, aire,
cita,
agafa aire per presentar...
Sí, perquè no has quedat, per lletra no has quedat avui aquí.
L'altre convidat.
Bueno, endavant. La senyora Roser Lloberes també ens parlarà dels seus viatges estupendos, sí. I el convidat que estava a l'incògnita de moment és el senyor Miquel Peiró, que hola. Ja el deveu conèixer perquè ja fa uns quants anys que viu a Sant Feliu,
sí.
I que parla un català molt bo, bueno, i que... Hola. Ens aprecia molt els catalans i és digne d'admirar en aquests moments.
No, jo, sí. Bueno, jo em sento un català més ja.
Però aquest sí, jo... va néixer a Astúries, vostè?
Sí, sí.
Sí.
Ah,
però bueno, no té res a veure amb el present.
Molt bé.
Ara la Maria ha perdut tots els... Sí, ja ho has trobat?
Tots els apunts.
Tots els apunts.
A veure, ara farem una espècie com de biografia, si et sembla bé. El senyor Miquel Peiró, doctor en filologia... estudiós de les llengües i cultures del món. Ha estat professor de llengua i literatura espanyoles durant 3 anys a la Universitat del Caire, déu-n'hi-do. Ha viscut també a Síria i a Jordània. Professor invitat de la Universitat Nacional d'Educació a Distància Espanyola en el seu curs d'experts en cultura i civilització islàmiques. Ha publicat articles sobre les relacions entre el món musulmà i Occident als diaris egipcis. No dic els noms en egípcia, perquè no segur que no ho diria bé. El Ram, les piràmides i el Massà, la tarda. Traductor i prologuista de llibres per a la col·lecció Biblioteca de l'Islam Contemporani, de l'editorial Vella Terra. Actualment és professor a Casa Àsia de Barcelona. Molt bé, per molts anys.
Déu-n'hi-do, que deia aquell.
Sí. Enveja.
Supertesta, eh?
No, però és veritat.
És que aquí tenim sempre convidats de molta
categoria. De primera categoria, eh?
Però el programa s'ho mereix.
Bueno, i l'altre
convidat. I els oients encara més.
Avui sí que ja no podem, ja no cal que diguem res nosaltres.
Ja sabeu de què parlarem.
Tots dos feu un TET, eh? Un que comenci per un cantó i ell que contesti per l'altre. Ja us ho deixem a tots dos.
Jo m'agradaria que aquests que saps de tant de l'àcid o d'això, m'agradaria que m'expliquéssim això de la dansa del sabre, no ho de l'electrica, no.
La del sabre o la del ventre?
El ventre, no, però...
Ens ha sorprès,
no,
el tema.
No, l'autèntica, hi ha un sabre al ventre.
Ah, bueno, sí?
No. No, bueno, no.
Jo no l'hi vaig pas veure.
S'hi pot posar moltes coses al ventre per ballar la dansa del ventre. Jo l'he ballat amb un pal d'escombra.
Carai, l'aguantaves, el pal d'escombra?
Sí, l'aguantes amb el ballarí.
Jo carai, només els hi vaig veure un piercing.
Bueno. A les bailarines.
Les bailarines.
Però, bueno, no, bueno, crec que hi ha temes culturals molt millors que parlar de les bailarines de la dansa del ventre, perquè realment, perdona, Miquel, potser també ho deus saber-ho, actualment, quan vas a aquests països àrabs, els que viatgen, o països musulmans, les que ballen les danses del ventre normalment són russes. O inclús et pots trobar alguna espanyola, però jo les musulmanes no ho fan.
Ho feia molt bé.
Només ho fan amb
era
intimitat. Alemana.
Em vaig veure una, el Cairo, que era alemana. Bueno.
Ja he
això
una
corrobora.
Bueno, endavant, va.
Bueno, Miquel, tu.
No, bueno, no sé, jo sí. Penso que seria interessant parlar del tema del món àrab, no?
Exacte,
en realitat.
Això
no anava a dir.
Ja en parlàvem ara, no?
Bueno, ella ha començat a dir-ho que tenia aquest tema, que és molt interessant perquè el primer món no estem massa assabentats.
Sí, no, i a més de vegades no penso que la gent d'aquí de la península ibèrica, igual que del sud d'Itàlia, tenim una relació històrica, no? Amb el món àrab, amb la cultura àrab, que és especial, no? Perquè de vegades ens pensem com a europeus, així, de la Unió Europea, no? Però també nosaltres, així, com a pobles d'aquí de la
Mediterrània... I fa molts segles era molt més avançada que la nostra.
Sí, home, sí, i a més que hi havia una connexió total, no?
Ah, perdó, un moment, es va fer un castell que era àrab, no?
Sí, sí. Però com, per exemple, el tema de la llengua mateixa, no? De la llengua catalana, la quantitat de paraules àrabs que cert, té cert. La llengua, no? Jo havia fet aquí, o sigui, alcohol, arròs, drassana, magatzem, rambla, albufera, catifa, safata, atzucac, no? Totes aquestes atzucac, paraules.
També. Golfa,
som, clar,
golfa, moltíssimes, taula.
Moltíssimes, moltíssimes.
Paraules que ni ens imaginem, eh? Que les tenim en el dia a dia.
Clar, i això reflecteix, no? una connexió fonda, cultural, històrica, no? Interessant, també.
No sé, crec, així som més morts nosaltres.
Sí, bueno, venim, no?
Venim.
No. Oye, el tema seria, jo penso que primer seria veure la diferència que hi ha, que de vegades es confundeix molt, no?, entre àrab i musulmà.
Sí, senyor.
Penso que són coses diferents, no? I és molt important tenir clar això, perquè de vegades es confoneixen així directament, no?
Surt posem el mateix sector.
I, no sé, l'edat mitjana a la península ibèrica hi havia tres cultures, no? I una és la cristiana, no?, la jueva, i l'altra de vegades es diu l'àrab, no? L'Espanya àrab o no sé què, o de vegades musulmana. O sigui, que sembla que són com a sinònims. No?
I és que per a molta gent... L'àrab és un terme molt extens.
Sí, són diferents.
Són diferents ètnies, diferents formes.
No, però... Musulmà és una religió.
Clar, correcte.
Musulmà és religió, esclar.
El tema és això, no? Que quan la gent parla d'àrab, bueno, parlen de moros, no? De vegades, és una barreja, no?, entre àrab i musulmà, no? Està molt clar, no? O sigui, als àrabs és una qüestió més o menys lingüística, en realitat, no? De vegades es diu...
I geogràfica,
que
també.
Què vol dir ser àrab, no? Seria parlar la llengua àrab i ser ciutadà d'un país que estigui a la lliga àrab.
Sí, aniria també lligat una mica la geografia, el tema àrab.
Sí, però bueno, si un país està fora de la lliga àrab, en teoria, tot i que està com al costat, no sé, el Sudan del Sud, ara mateix, no és ja àrab. Abans tot el Sudan era àrab, no? Ara la meitat del país ja no és àrab, perquè s'ha fet independent i no ha entrat en la lliga àrab, no? I després hi ha països com a Somàlia, que en realitat hi ha molt poca gent que parli àrab, no? Parlen el somalí i tal, però que està en la lliga àrab. I per tant, molta gent de Somàlia es presenta com a àrab, no? O sigui, és com una barreja entre política i lingüística, no? Per dir-ho d'aquesta forma, no? I per tant, bueno, això pot haver àrabs musulmans, que són la majoria,
o àrabs cristians,
però també cristians i també àrabs jueus. Aquí al Marroc hi ha hagut ministres del Marroc jueus, que treballava per al Hassan II aquest, o sigui, que també hi ha una, no tots els jueus del món estan a Israel, no? Hi ha més jueus a fora d'Israel que a dintre, no? Avui encara.
I ara perdonem que tregui el tema, però passa el mateix amb els palestins. Ens pensem i ataquem i anem, molta gent va contra els palestins pensant que tots són musulmans. I també hi ha palestins cristians. Això ja ho hem parlat en algun programa, sí. I també és important tenir-ho clar.
Sí, no, és un cristianisme àrab molt antic, a més, eh?
Sí.
Que no és un efecte del colonialisme, o sigui, que no és perquè hagin arribat escoles franceses allà o tal, no? Espanyoles, no? A la Sàhara, sinó perquè en realitat hi havia una tradició cristiana, no? Pròpia, superantiga, no? A la Mediterrània, a l'edat mitjana, hi havia com quatre ciutats, no? A la Mediterrània, que eren com a bisbats, no?
Yeah.
Del món cristià. Un era el bisbat de Roma, no? Que va sortir tota la religió catòlica, mm-hmm. Totes les, no? Escissions i tal. El bisbat de Constantinopla, no? Que era el que controlava el món ortodox, no? El papa de l'Església Ortodoxa, i després hi havia dos bisbats que estaven a territori àrab, no? En aquest sentit. Un era el d'Alexandria i l'altre era el de, bueno, una ciutat molt, molt petita avui que es deia Antioquia, no?
Uh-huh.
I d'Antioquia va sortir...
Antioquia, en el meu país,
adoptiu. I d'Antioquia va sortir el cristianisme, bueno, que diuen així, no? Maronita, uh-huh. I d'Alexandria el copta, no? Que va arribar fins a Etiopia, no? Que avui també la majoria dels etíops, els etíops són cristians, no?
Copta, sí.
I venen totes d'aquests bisbats d'Alexandria, o sigui que Alexandria i Antioquia van crear cristianismes autòctons, no? Que després amb el temps, no? Parlarien àrab, no? En aquest sentit, no? Però que han continuat, o sigui, tot i que la gent hagi canviat la llengua, no ha canviat la religió, no? Han continuat parlant àrab i sent cristians, no?
Per cert, que totes les guerres venen quasi pels sentits religiosos.
És l'excusa.
Sí, bueno, però venen per això,
sí.
Perquè uns creuen en una cosa, uns altres creuen en una altra, i es pensen que és la veritat, i vinga, bombes, i som-hi.
Però, de totes formes, guerres civils entre àrabs, per el tema de la religió no ha hagut, o sigui, no ha hagut guerres entre cristians i musulmans, àrabs, tots. Han sortit altres coses, no?, de guerres interàrabs, no?, com la guerra de, bueno, totes les que ha hagut, no?, del Kuwait, Iraq, i de... tot això, no? Però no han estat oficialment perquè els cristians àrabs se sentessin diferents de la resta. Jo recordo a Egipte jo no podia saber si una persona era cristiana o musulmana, en principi, un egipci, no? Que jo coneixia al carrer, no podia saber si estava parlant amb un cristià o amb un àrab, una dona igual, eh? Perquè en realitat era la mateixa gent, no? I tots se sentien palestins,
sí, sí,
a Palestina, no?
Uh-huh.
I egipcis a Egipte. I això ho tenien així molt clar, no? Que no eren, en aquest sentit, hi havia també interessos polítics i tot, no?
I econòmics, normalment, les guerres.
Per, no? Dividir i vencer, no? Però en realitat, la gent, els cristians, es consideren tan egipcis o tunisians o palestins o siris com la resta. O sigui, no veuen aquests estats, no? Com a, no sé, una opressió sobre ells, així, especialment, no? Ni molt menys.
Hi ha unes divisions enormes de forma de ser i forma de pensar. Els egipcis, una manera, somalis unes altres.
Sí, no, bueno, clar,
són
entre,
una altra manera.
Països,
tothom,
clar.
És increïble.
Sí, sí, sí.
Aquí tenim molts pakistanesos cristians,
sí,
que van fugir perquè es matàven.
Clar, i el tema interessant és que la gent que parla àrab o que són de països àrabs són només el 15% de tot el món musulmà. El món musulmà,
imagina't,
és
si
molt, molt més gran que el món àrab, en aquest sentit, no? De demografia, no? De gent.
Uh-huh.
I clar, el món musulmà hi ha, bueno, el país que més musulmans té de la Terra és Indonèsia.
Indonèsia, correcte.
No, Aràbia.
Curiós,
no?
Eh?
No, això fa molt riure, eh? I ara
sí,
deixa'm que t'interrompeixi un moment. Quan passa algun al món musulmà, que per extensió la gent llavors no vol viatjar a cap país musulmà, o gent que et diu, no, jo països musulmans no. No vull viatjar. Dius, bueno, vale, tot és respectable, no? Llavors dius, bueno, no sé què, ai, podria anar a Indonèsia. Dius, bueno, vale, sí, pot anar a Indonèsia, però sàpiga que són musulmans, no? I, o Malàcia passa otro tanto, no?
Per això, per confundir àrab i musulmà, en aquest sentit, penso que és important, no? Tenir
sí,
això clar.
Sí,
però, no sé,
és molt interessant.
Una bona idea.
O quantes països que han sortit de la Unió Soviètica també ho són, de musulmans.
Clar, sí, a l'Àsia Central, clar. Sí, sí. I, bueno, i tot, no? I el Pakistan, no? I tot el nord de l'Índia són majoritàriament musulmans, no?
I, va, encara avui, que no hi ha més musulmans que d'altres religions en aquests
que cristians
o jueus.
No, en general.
Sí, hi ha països, clar, que tenen majoria de musulmans, però també...
No, però ja parlen tot el món,
tot el
no?
Món.
Sí, el que seria la...
La pregunta és sí. si hi ha més persones musulmanes al món que no pas d'altres religions.
No, jo penso...
Protestants,
no
sé. Catòlics, etcètera.
Sí. Bueno, clar, ja entraríem...
Hindús, etcètera. No
sé. Jo penso que hi ha més cristians en formes diferents, encara. Penso, no sé. I també el budisme, està molt... Clar, i també, clar, és el tema de la demografia de l'Índia, no? No sé, jo crec que suposo que l'hinduisme aquest, no? Indi, també ha de ser supermajoritari al món només per la demografia d'aquest país, no? Però a la Xina, clar,
també hi ha
el
musulmà.
Budisme i tal també és molt important, no?
I també hi ha musulmans.
De la forma general, la Índia em sembla que ha superat amb habitants ja la Xina.
Sí, jo crec que sí, no?
És increïble.
Sí.
Uns 30 milions, com aquell que no diu res.
És que la Xina durant molts anys no els van deixar tindre més que un fill.
Ah, sí. No, la Xina.
Ai, la Xina, perdó.
Canviat,
la Xina ha canviat, això.
Ha canviat, diu que n'han de tenir més perquè...
Se'ls acaben.
...de l'Índia.
Molt bé.
Què més?
No, bueno, ja, no jo he fet tot aquell...
Aquest senyor que ens ha vingut, que és una joia, ens pot parlar de molts altres temes.
L'exprema no. Més,
Sí, no, aquí ja suc.
També, per exemple, per proposar una cosa, la diferència entre la llengua i l'escriptura àrab. També és interessant, perquè no sempre que veiem un text escrit en àrab, com a escriptura, està en llengua àrab.
No.
Per exemple, l'urdu, al Pakistan, també s'escriu en lletres àrabs.
El farsi de l'Iran.
El farsi de l'Iran. I, bueno, i abans s'escrivia fins i tot l'albanès aquí a Europa.
El turc.
I en el turc també en escriptura àrab. O sigui, no sempre que veiem una pancarta així, no? Que reconeixem les lletres àrabes.
És àrabe, no.
És que està passant al món àrab. Pot passar a altres... Normalment països musulmans, en aquest sentit, perquè la gent agafa l'escriptura per el prestigi que té l'Alcorà, no? L'escriptura àrabe d'Alcorà, tal, no? Pues que la meva llengua, no? Sigui en aquesta escriptura sagrada, una mica, no? Però pot ser altres països que no parlen, en realitat, àrab, no? Això també és interessant.
I el curiós, que jo sempre
difícil,
dic...
Perdó, que és dificilíssima entendre nosaltres aquestes lletres, és impossible. Vull dir, ho has de mirar molt a fons perquè veus les lletres d'Israel, tots israelites, tenen unes formes també inclinades raríssimes. A la Xina unes altres, al món àrab unes altres, és molt difícil.
No, però el món àrab és fàcil, veritat, Miguel, quan
sí,
ho estudies.
Bueno, qüestió de dedicar-se, no?
És qüestió d'estudiar-lo.
És qüestió de perspectiva. Sí, per suposo que no? La gent del Japó pot ser que sigui difícil.
Difícil l'espanyol.
Sí, l'alfabet
llatí.
El rus,
també és molt complicat, el rus. Perquè també són formes.
Tots, però sempre hi ha... Jo sempre faig servir algun truco, no? A ell li deia, jo he estudiat 2 anys d'àrab, no el puc parlar, només 4 coses, però la lectura em serveix. Llavors vaig estar a Iran fa uns anys i clar, és el mateix, però tenen unes variacions. Llavors es tracta de saber això, no?
Yeah.
I ara volia dir una cosa i m'he despistat.
Ah, això dels
idiomes. Sí, sí, sí. Però bé, ja em tornarà a venir al cap.
I també una cosa curiosa és que el nom àrab és un nom molt recent al món àrab. Això és una cosa que jo vaig una mica descobrir a Egipte. Que la gent... Bueno, parlava d'àrab, no? De la República Àrab d'Egipte. Primer, la gent no se sentia molt àrab en la vida real. O sigui, àrab era una identificació cap a l'Occident, en tot cas. Però entre ells no era una paraula per a definir-se, en aquest sentit. I mai la empregaven quan parlaven de què era ser egipci, no? En aquest sentit. I igual passava a altres llocs. Potser hi havia països més pro-àrabs, no? A dintre del món àrab, per exemple, els països aquests del Partit Basc, no? Iraq, Síria, aquests països hi feien més propaganda de som àrabs, no? Però l'Egipte, Líbia, Tunísia, això d'identificar-se com àrab tampoc era una cosa així molt personal, no? I era perquè en realitat això havia sortit com una etiqueta bastant moderna, no? Ha sortit a Egipte, en concret als anys 50, més o menys, del segle XX, amb aquest president que es deia Gamal Abdel Nasser, famós Nasser, sí, d'Egipte. Aquest home va crear un moviment polític que es deia el panarabisme, i era una, com una mena de lluita anticolonial basada en un nacionalisme àrab. No? Hi havia països que eren àrabs i països que no hi eren, tot i que eren musulmans. Iran no era àrab, no? Per exemple, mai ha estat considerat àrab.
No, àrab mai.
Ni no sé què, no? Altres. Pakistan o jo què sé. Era una cosa, en teoria, basada en la llengua, però en realitat podien també afegir-se països així com les Illes Comores i Somàlia, que en realitat no tenien la llengua àrab, així, no? Era una cosa com una, un moviment, un front anticolonial en el tema aquest de la llengua. I en aquest moment va sortir això, no? Molt fort, a tot arreu. República Àrab del no sé què.
Jo me'n recordo els diaris que parlaven el derecho de Nasser.
Sí, sí.
El derecho de Nasser.
Sí, bueno, el, clar, es va, no?, enfrontar una mica...
Va ser un personatge molt important.
Els occidentals, sí, sí.
Molt important.
I Radio Caire era una mena de veu del món àrab, no? Tothom connectava Radio Caire per sentir les notícies d'aquest moviment, no?, que es deia el panarabisme.
Va fer la gran pressa, ell.
Sí, i després, bueno, va nacionalitzar el canal de Suez, no?
Exacte. Sí.
No? Davant dels anglesos, els francesos i els israelians també, en aquell moment. I bueno, no sé, va fer coses d'aquestes, no? I això és el que avui es considera ser àrab, en realitat. Formar part d'una, bueno, d'un conjunt de països, no?
I no sé si tu havies viscut a Egipte, gent que jo havia, que conec i tal, que són molt, molt practicants musulmans, tenien com tot un recel, no, però que tot allò d'àrab del Golf Pèrsic, que són on hi ha la riquesa, deien que no eren bons musulmans, no? Perquè un precepte de l'islam és que tu has d'ajudar en el pobre, igual que el cristianisme, però ells ho fan quan és l'època del Ramadà, ells donen menjar a les famílies pobres, inclús donen diners a altres famílies, que no pot ser de la teva mateixa família. És a dir, no es val de dir, bueno, pues mira, com que jo tinc diners i he de fer això, ho faig en el... ho dono en el meu germà, que no en té. No, ho has de donar a una família que no... és a dir, amb algú que no tingui cap vincle amb tu. No? Llavors ells deien, bueno, sí, el món ara molt musulmà, hi ha molta gent que es mor de gana, i en canvi els països com Aràbia Saudí o Dubai o tots els Emirats no ajuden en el poble musulmà pobre, igual que està passant en Palestina. No, una mica, no sé si ara m'he anat molt del tema, no? Però tu també segur que hauràs viscut això, el viure amb musulmans, no?
Clar, és que el tema del món musulmà, perquè això també és interessant diferenciar entre àrab i musulmà, no? Els àrabs tenen el seu destí en aquest, en el panarabisme aquest, no? Cristians i musulmans junts, no? Com a Palestina, i després està el tema de l'islam, no? L'islam és molt més gran, no? I arriba, ja dic, fins al Pacífic, no? I també a l'Àfrica Negra, no? Perquè també l'islam arriba, bueno, al món swahili, al
Kenya... Com tradueixes islam en castellà?
Islam.
No, no, però hi ha una traducció?
En realitat, bueno, la paraula islam en àrab, no? Literalment significa que acceptes o que fas el salam. Salam és un dels conceptes del món musulmà, que cada cultura té el seu univers, no? La seva cosmovisió. Salam és una paraula que té dos sentits, en castellà o en català o en la que sigui.
Salam malecón.
Que és una vegada és el salut, la salutació, o sigui, té a veure amb la salut, no? Amb estar bé físicament i tal, i també té en sentit de la pau.
La pau.
Per això és la salutació, no? Salam aleikum, vol dir la pau sigui
amb tu, tu, no?
Aleikum salam.
I clar...
Ana ausat kalam arbe.
Veus que bé, veus com no és tan difícil l'àrab?
Però això...
Safi.
I el tema és així, no? Que té una dimensió social, no? El salam, que és una dimensió de la pau, i té com una dimensió individual, una dimensió personal, que és la qüestió de la salut. I això és el salam. I després, sobre un verb, no?, que és el verb és el salam, no?, salama, surt la idea, el derivat, no?, diguem-ne, d'islam, de, no sé, no?, de casa surt, no sé, casolà, no? Pues després de salam surt islam, no? Islam és una variació de la mateixa paraula. Sí, sí. I vol dir com la idea conjunta, no? De gent que té una tradició que en teoria s'identifiquen amb la pau i la salut. No? Diuen així. Ells diuen, el món musulmà li diuen dar a l'islam, no? Que és la casa de l'islam, o sigui, la casa de la pau o la casa de la salut, també.
I ara m'ha vingut al cap el que volia dir abans relacionat amb la llengua, que hi ha molts països que són musulmans i no són àrabs, que estudien l'Alcorà en àrab, però no el parlen. És correcte, clar, així, eh? Clar. Una mica com el llatí abans aquí. És a dir, és un, no sé, un azerbaijaní, per exemple, pot estudiar l'Alcorà, l'estudia en àrab, però després no pot parlar l'àrab amb un que vingui d'Aràbia Saudí, perquè no el parlen. Que això em costa a mi entendre, que si tu pots aprendre tot un Alcorà i tot un tal, amb el significat que representa quan ho estudien, no puguis mantenir després una conversa amb aquest idioma, no? Mm. És una cosa que sempre m'ha...
Això penso que té a veure amb el tema de la recitació
de la mar... sí, de la...
perquè ells no entenen tant el Corà, l'Alcorà, com nosaltres entendem aquí al món cristià la Bíblia, per exemple, no? Els evangelis, el que sigui. Perquè aquí és una qüestió més racional. O sigui, és un
nosaltres.
Test, nosaltres, sí. Uh-huh. I per això es pot traduir. Per això es pot traduir sense problema, perquè es conserva el significat. Però al món musulmà i també altres llocs, no? A l'Índia, amb els mantras, els veles, uh-huh, són textos que són sagrats perquè també com sonen. O sigui, la sonoritat que té...
La música.
També és important. És una recitació fins i tot psicofísica.
És més cansatina, van repetint.
Bueno, cansatina, sí, pel que
però,
no.
Per això,
quan, de fora.
Quan sí, es però... repeteix el sentit, per exemple, l'hinduisme, no? els mantres que es repeteixen, això és perquè has d'arribar a un estat de consciència diferent, i la repetició d'una paraula molt de temps, quan perds el significat de tant repetir-la, això et va, no sé, empujant una mica, no? Dirigint a un estat de consciència diferent el que tenes en la vida normal.
Ara podríem parlar això, també dels sufís, no?
Clar, el sufisme, que és el misticisme, no? Però tot això té a veure amb el món musulmà, però això sí, hi ha sí, sufís, sí, clar, a l'Àsia Central, a tot arreu, no? Al Pakistan, a l'Índia, no? Són coses d'aquestes.
Però és curiós, al parlar de les religions, a Israel no han aconseguit que tots aquests ortodoxes dels cavallets així vagin a fer la guerra. No hi volen anar, perquè la seva forma de ser, la seva religió els hi prohibeix, i no ho han aconseguit.
Oh, ara tenen problemes,
allà tranquil·lament, amb el barret i amb els tirabussons aquells,
amb els
rixos, i no van anar.
És una societat aquesta,
o... Ni la gent gran, ni ningú.
Si la TV3 no es diu mentides, jo ho dubto, doncs ara els hi faran anar, eh?
No.
O va sortir.
Ja fa dies que ho diuen, però...
O li volen fer anar.
Això sí.
No ho han aconseguit.
És que això és un món totalment el sí, dels...
I fa por, passar per aquells carrers.
Sí, no, sí, sí. I inclús a Nova York. A Nova York hi ha barris sencers de jueus ortodoxes que viuen com vivien abans, amb les perruques, les dones amb les perruques, es casen entre ells, bueno, totes les celebracions. A més, a Netflix hi ha moltes sèries que reflexen molt la vida d'aquesta gent, i és totalment un món tancat, eh? Tancat, ja, i molt, jo penso, bueno, ara no sé si això és molt bèstia dir-ho, no? Sí, però molt obtusament, també molt tancats, és a dir, a nivell de mèdic inclús, no? Que no poden, em sembla, tenir transfusions de sang, no? Ara no sé ben bé què és, no? Però que poden deixar-se morir perquè un metge no els tracti o no tinguin una transfusió de sang.
Sí, jo he viscut alguna anècdota d'aquesta, però real, uh-huh. Anant en un viatge amb avió amb la meva esposa al costat, hi havia una parella joveneta d'ortodoxes aquest al màxim, el tio sentat tranquil·lament llegint el seu, i la senyora, una noia ben jove, amb cinc nanos, sí, un nano pit amb un, l'altre no sé què, l'altre corrents, i el tio ni es va immutar, no va ajudar en res. Són els reis del mambo, eh? Sí. Llavors la dona està a la disposició del marit, i prou, eh? Això actualment.
No, i la religió aquesta, bueno, que hi ha nois joves o gent ortodoxes masculins que es dediquen només a llegir allò i no fan res més, no, i viuen d'allò. Perquè els musulmans, tu pots anar a una escola corànica, aprendre l'Alcorà, però tens la teva vida, o vas a l'escola, o tens una botiga, o fas la teva vida, però sí, sí. Aquells només tenen la vida dedicada plenament a estudiar l'Alcorà. Ai, l'Alcorà, perdona, no em surt. L'Alcorà.
L'Alcorà.
Sí, sí. I dius, i només això, i els diners suposo que venen de les famílies, perquè tot és com una cadena, no? Bueno. El tema de les religions és molt ampli, és molt complicat entendre-les, eh? I a mi, jo m'agrada, i quan viatjo a un país pues, de religió diferent a la nostra, m'agrada indagar i m'agrada saber i m'agrada escoltar i entendre-les.
Una pregunta, has dit que aquí està escrit que vas fer de professor de llengua i literatura espanyola al Caire. Ens podries explicar una mica com... Per què? Què és interessant? O et van contractar ells perquè havien de formar unes persones? O com funcionava?
Sí, bueno, jo vaig anar a un programa del Ministeri de Cultura espanyol, que era com un programa d'intercanvi de professors. O sigui, que venia aquí a l'estat espanyol un egipci, un professor egipci, a donar classes d'àrab en alguna universitat. I després pues, jo anava a Egipte, no?, a donar classes de castellà, a l'espanyol, de llengua i literatura, a una universitat egipciana. No? I per això era el model, diguem-ne, així, no? Legal, així formal. No? I bueno, jo, a mi m'interessava molt anar a un país àrab en concret. Estava estudiant àrab i bueno, havia fet algunes lectures. No? M'interessava aquest món, no? En aquest moment conèixer com de prop una mica. I vaig així demanar en concret al ministeri i vaig entrar en aquest programa que sortia.
No, però jo volia saber com...
Parles idiomes àrabs?
Sí, jo parlo l'àrab. L'àrab i a més el d'Egipte, bueno, l'oriental en general, que es parla també a Síria, al Líban, a Jordània, que és molt diferent d'aquí del Magreb. O sigui, el que parlen a Algèria i Marroc i tal, és completament diferent, bastant. L'escriptura no, escriuen igual, però després els parlars, així del carrer, són molt diferents. Jo no entenc bé l'àrab del Marroc, o sigui,
no.
Perquè sempre he viscut en l'àrab del Mashrek, que diuen, no? De l'Orient, que és diferent totalment.
Mm-hmm. I tenies alumnes per aprendre castellà?
Sí, hi havia molt d'interès.
Sí,
també per el món de l'Amèrica Llatina, o sigui, hi havia de tot. Havia gent interessada també no en el tema de l'estat espanyol, no, en concret, a nivell cultural, sinó també els interessava la literatura llatinoamericana, altres coses. No? Allà a la universitat bueno, tenia moltes carències, no? Fins i tot el guix havia de comprar-lo jo directament, perquè no hi havia a les classes. No tenia. I bueno, ja, no? Abans d'entrar a les classes, no? Parava una mica en alguna papereria i comprava guix, no? Perquè després ho deixava allà també perquè els companys no, tinguessin una mica, perquè realment la gent, bueno, al nivell de vida que tenien, no, eren despeses, o sigui, tampoc era qüestió així com a nosaltres, això no és res, no? No, ho pensaven, perquè tenia una economia molt ajustada, eh? Els sous no eren bons, o sigui, jo tenia un complement de l'estat espanyol, no, que em pagava un sobresou, perquè el sou de professor egipci era mínim, o sigui, jo cobrava no, de la universitat, però no donava. Per un estranger, almenys, gairebé no donava per a viure.
A quin barri vivies i a quin barri estava l'escola? Zamalek?
No, bueno, jo vivia en un barri que es deia el Doki.
El Doki.
Que, bueno, ja, abans vaig viure uns mesos a prop de la plaça Tahrir, o sigui, a un carrer allà petit.
Ple centre.
No? Sí, al costat del carrer Champollion, és el, no, que és ja, bueno, ja no sé com ho pronunciava, no, però era el famós Champollion aquest, no, del
no,
que
de
va
Roseta.
Descobrir tot, tenia un carrer, no, allà a Egipte, al centre, no. Jo vivia, bueno, a prop d'allà. I la universitat estava a Giza.
A Giza és
Gizeh, no? El Gizeh famós aquest de les piràmides. Era la universitat estatal.
I anaves en metro?
No, anava...
Perquè està lluny, això que està dient, està...
Jo des del Doki anava a peu. Sí.
Però del Doki a Giza, a peu, no?
A la universitat, sí. Era Jo trigava 20 minuts, una cosa així.
A peu?
Sí.
A Guisa?
Sí, sí, des de la, no tota la, que era el barri de Guisa, no? Que és molt gran, sinó d'on era la universitat en concret. Sí, l'agafava alguns carrers allà i arribava.
La influència dels idiomes m'ha fet gràcia perquè quan he sentit guix hem pensat en el que en diem xoc.
Xoc, sí, mira...
Xoc, mira... hi ha moltes paraules angleses de la dominació, van estar quasi bé 100 anys.
Clar.
Hi ha molts àrabs, aquí també ja està ple de paraules, com hem dit, que comencen per al.
No, bueno, i al i no al, perquè ell n'ha dit unes quantes que no.
Ja, catifa i safata i tot això, sí. També, sí, sí. I drassana, moltes paraules, no? Que no...
Molt bé. Maria, estàs a punt de preguntar alguna cosa?
Això ho estava mirant.
I ara voldria saber el viatge que va fer a la Rosell.
Azerbaiyán,
sí.
També un país musulmà modern, perquè ja el tema de l'islam ja està com, bueno, jo et diria que una mica com aquí el cristianisme, no? És dels països que vas a visitar mezquites i no hi ha ningú dintre les mezquites, cosa que no passa a Egipte o algunes zones de Turquia o, bueno, la mateixa Estambul, quan és l'hora del res, a Santa Sofia i la mezquita blava la tanquen perquè hi ha quantitat de gent resant. A més, és molt curiós perquè veus la gent que surt de tot arreu i se'n va a les mezquites. A Azerbaiyán això ja no passa. Pues seria una mica poder com aquí, o inclús us diria menys, només el 10% de la població practica l'islam. I, bueno, un viatge molt interessant, de molts contrastos, és a dir, és com algo difícil d'explicar i m'he donat compte que no ho explico. No ho explico bé perquè quan ho vaig vendre a l'agència i vaig anar amb 10 clients, quan van arribar allà, es van quedar sorpresos, és que no m'ho imaginava així, no? És a dir, hi han dos països dintre d'un país, no? La capital, Bakú, que l'haureu vist a la tele quan fan la Fórmula 1 i que s'ha posat tant de moda perquè té un circuit com Mònaco, que vaig deduir que no els agradava gaire als locals perquè tanquen tota la ciutat, no? Durant uns dies, que no poden treballar, no poden anar a la feina, no poden fer res. Bueno, doncs Bakú és una ciutat rica en què hi ha moments que et sembla que estàs a París.
Okay.
Inclús han fet tota una zona nova. Hi ha molts edificis en construcció i acabats.
Rica per què?
Amb petroli, amb el petroli. Hi ha barris sencers d'edificis que semblen que estiguis al Champs-Élysées, però estan buits. Hi ha moltes vivendes, però estan buides. Però les construeixen com això, com si estiguessis a França o a Itàlia i tal.
Com per presumir, quasi bé, no?
Sí, però fa goig. I després hi ha tot el que és la part arquitectura moderna, que per mi un dels edificis més emblemàtics és el de l'arquitecta aquesta iraniana Hada Hayid, que és del 2012, i quan estàs allà, és un edifici, segur que l'heu vist, blanc, ondulat, quan estàs a dintre l'edifici, a fora ja és espectacular, però quan estàs a dintre és com inexplicable com es va fer allò el 2012. Va tenir un premi, aquest edifici. I llavors hi ha edificis d'aquests moderns. Hi ha les Flame Towers, que són tres edificis molt alts que simulen les flames del petroli. Però tot això està com molt ben integrat. És a dir, no dius quina horterada han fet aquí ara aquest edifici que surt d'aquí al mig, no? I hi ha imatges que tens les madrasses o les mezquites antigues de la ciutat mitjaval, que és patrimoni de la UNESCO, amb els edificis aquests moderns al lluny, espectacular. I tot això, com tot molt net, molt ben posat, molt ordenat, sorprenent.
Sí que des d'aquí hi ha una visió que sembla que siguin tothom pobre i que siguin
no,
un desastre.
No, no. Pobresa, inclús, quan surts de Bakú, que hi ha barris que dius, ostres, en unes cases ja molt diferents, en barris molt pobres i marginals, que hi ha cases molt humils, però no veus pobresa, és a dir, no veus gent demanant pel carrer. I després ens vam endinsar cap a la zona, doncs, cap al peu del Càucaso, no? I sí, allà doncs, tot és molt diferent, tot és, jo dic, és com gris, no? És a dir, és molt soviètic, però... no veu gent pobra, és a dir, no veu gent demanant o gent passant gana o gent mal vestida que dius no pot No, 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 absolutament no. I després, parlant de l'idioma, també és molt curiós, perquè bueno, jo vaig estar també al desembre, abans d'anar amb els clients vaig estar al desembre, i quan vaig arribar tot em sonava turc. Dic, ostres, parlen turc? Quina cosa més... Bueno, vaig informar, vaig anar així una mica a la babalà, no? Bueno, diu un bon dia com els turcs. Bueno, pues mira, millor, ja, això ja, ja ho tinc, no? I, no sé, i els números, ostres, com els turcs. I, bueno, tal. Resulta que l'azerbaijaní és de la mateixa arrel que la llengua turca, que té un nom, i ara no sé com es diu, no? I l'únic, és a dir, un turc i un azerbaijaní poden parlar perfectament i s'entenen entre ells. L'únic que l'azerbaijaní té paraules d'origen soviètic i el turc les agafa més angleses o occidentals, no? Però és una cosa que em va xocar. Inclús la gent que poder, penses azerbaijan, no sé com us els imagineu, si així tipus soviètics, russos, rossos, no, són morenos, i si poses un turc i un azerbaijaní, no, jo crec que no endevinaríem, bueno, endevinaríem poder per la vestimenta, no? Però no endevinaries quin és quin, perquè són molt, molt, molt similars. Això sí, una cosa que li agradarà al Lluís, totes les dones, totes, van operades dels llavis.
Ho veus?
Dels llavis. De res més. Bueno, igual, n'hi haurà alguna. Però és una cosa que a mi em va xocar molt la primera vegada, i venia un dels clients i em diu, tu t'has fixat en això dels llavis? Dic, sí, sí, inclús la nostra guia, que era una nana molt normal, molt no presumida, ni allò despampanante, no? De 30 i pocs anys, també ho portava. Tothom. Bueno, això ja no... si posen botox. Sí, si posen botox. N'hi ha que se'ls hi envada les mans i n'hi ha que ho porten com dissimulat, però totes. Perquè la dona és realment és... diria que és guapa. Fa goig. No?
Parlant de Turquia, i el problema dels kurdos, els kurds...
Els kurds.
D'on ve?
El problema dels kurds...
De religió, de terrenys o com?
No, religió... Bueno, és que ara sí, ara em costarà una mica explicar això, perquè tampoc no sé si em puc equivocar, eh? El kurd és musulmà.
El kurd és musulmà.
No sé si hi ha kurds cristians, crec que no, crec que tot és musulmà. I el problema del kurd és que no té una terra. És a dir, quan vas allà i tu dius que ets català, ells et diuen, mira, com nosaltres... però amb la diferència que tu tens una terra, que pots demanar una independència, però ells estan repartits entre Síria, Iraq, Turquia, i no sé si em deixo algun altre, no? Llavors ells no tenen una terra, que voldrien, evidentment, ells voldrien ser una nació, però no, com a tal no la tenen. No, llavors no. Tenen fama de ser, pues, així, efervescentes, no?
Més guerrers.
Més guerrers. De fet, físicament ja ho són, no? És a dir, físicament ja són més alts, més forts, més foscos, més barbuts, més... imposen, no? Ara són super... Jo diria que són més, inclús, com que no em sent cap turc, més simpàtics que els turcs, no? Més agradables.
Sí, no, són més, molt... Una cosa important també que els kurds no parlen una llengua túrquica, o sigui, no té res a veure amb el turc.
És veritat.
Els kurds parlen una llengua indoeuropea, semblant al persa i altres llengües. I per tant, a nivell lingüístic són gent completament diferent, no? I a nivell cultural també, perquè els kurds tenen una religió tradicional que es diu el yazidi. El yazidi és una religió que no és islàmica, en realitat no té...
Però van a la mezquita.
Sí, hi ha kurds musulmans, no? Per exemple...
Però això no ho sabia, veus?
Per exemple, el Saladin, aquest que va reconquerir el Caire, no?, contra els croats, aquest era kurd, no?, i va treballar, diguem, per l'islam, va formar allà a Egipte... La dinastia aquesta Jubi, no?, d'Egipte, que era una dinastia de kurds que vivien al Caire, no? Però després hi ha una religió pròpia allà al Kurdistan que té a veure també amb les antigues religions aquestes de Pèrsia, que es diuen el zoroastrisme, el Hauramazda, aquestes històries que eren les antigues religions que havia a l'imperi persa, no?, abans de l'arribar a l'islam. I els kurds tenen una religió d'aquest tipus.
Però veus, Miquel...
Que està basada en el foc, sí. I tenen temples propis, temples
però
nazidis.
Però això no sé si pot ser estar a la part de Mesopotàmia turca, turca d'Iraq i de Síria, perquè a Turquia no hi ha temples zoroastres.
No. No són zoroastres, és en un sentit que és de la mateixa, diguem-ne, línia, no? La mateixa sí. Onada, no?
Però, per exemple, a Azerbaijan hi ha un temple zoroastre. antic, sí, que ve de fa molts anys, perquè tenien també, tenen part d'aquesta religió, no?
Sí, sí. No, però el surastrisme és més la religió de Pèrsia i del món persa.
Sí, però actualment els únics practicants, em consta a mi, dels zoroastres, està a Bombai, que també és una branca on la gent també té molts diners.
Bueno, jo conec perses que d'avui, o sigui, sí, gent d'Iran, que són zoroastristes. O sigui, aquí a Catalunya hi ha dues dones que fan classes de persa que ja són zoroastristes.
Ah, bueno, a Catalunya és veritat, han sortit alguna vegada per la tele, d'Iran, són d'Iran.
Sí, sí,
són d'Iran.
De la capital de Teheran.
Bueno, a Iran els van prohibir fa uns anys el culte de la mort que tenen els zoroastres, que si no ho sabeu, consisteix, tenen com un edifici, corregeix-me si m'equivoco, que es diu les Torres del Silencio, ho dic en castellà, però seria, bueno, les Torres del Silenci, que segons la categoria que tu tens a la vida, t'enterren, et deixen de cos, abans hi ha com una cerimònia en la que et posen, t'embadurnen amb unes cremes o unes coses, o amb llençols o una cosa així, no? Et deixen a la torre aquesta perquè se te'n mengin els corps, és a dir, el cos ha de tornar a la natura. I això a Iran els hi van prohibir no sé quin any, però l'únic lloc on encara es fa és a Bombai. A Bombai hi ha un lloc, perquè hi ha molta... a part d'Iran, jo crec que a Bombai és on hi ha més parsis. De fet, la marca Tata d'automobilisme de la Índia, que és el cotxe per excel·lència de la Índia, dels autocars, tal, és d'un parsi.
Els turcs van fer moltes invasions, i la gent no ho sap. Van vindre a Menorca, precisament, el 1558, i hi ha un carrer que es deia el carrer Desdegollador, perquè van arrasar, van matar a tota la gent gran i tal, i se'n van emportar jovenetes i nois, al mando de Mustafa Piali.
Per això hi ha molts turcs rossos amb ulls blaus, ho sabies, no? És veritat, eh? No és broma, eh?
Sí, sí, no hi ha,
no
se'n van emportar moltes,
però bueno,
totes les noies joves se les van emportar cap a Turquia, i nois, van matar gent
potser
gran.
Potser encara trobaries algun parent,
algun parent. entre aquests i els anglesos hi ha molta gent d'ulls blaus, igual que aquest senyor també, que es veu que també... A més d'allà baix, no?
Sí. Bueno, la religió dels parsis a mi és una de les religions que m'ha fascinat sempre.
Però clar, el tema dels kurds és que és una religió diferent, no? En aquest sentit, el yazidisme aquest té a veure amb un gal dindi, un gal dindi sagrat, que és la...
Sí, això és els zoroastres.
Sí, però la gent del Kurdistan, amb també? El seu yazidisme, té el
gal dindi, veritat,
com a nivell,
sí,
central, animal, sí, central. Els zoroastres tenen més el sol...
El sol amb les ales.
Amb ales, no? És una cosa una mica, sí, distint. Bueno, i això, i els kurds estan també, clar, lluitant per la seva llengua, la seva cultura, fins i tot una mena de religió tradicional que tenen encara, que ho tenen molt present com a tradició cultural també, no? I és una cosa impressionant, no?
Per mi tot aquest tema és fascinant.
Pues, són cultures que no surten al mapa.
No arribes
a... No, és impossible.
Impossible. Hi ha de tot.
Diu, una anècdota de l'idioma kurd... em va passar aquí a la festa major de Sant Feliu de Codines. Va venir un grup, no, és que podeu explicar això aquí ja, em repeteixo com l'ai, com diu un amic meu. Va venir un grup a la festa major que em van semblar genials, no sé si tu els veu poder escoltar, que es deien Tutu Keke. Bueno, i se vaig veure tota la nit Tutu Keke, i amb el lletrero ja Tutu Keke, i Keke en curt vol dir germà. Adeus. Jo pensava, ostres, com aquests nois joves, allò, mig despenjat, han posat un nom curt al grup, no? Quina cosa més rara, el Tutu no sabia per on venia, però el Keke tenia molt clar que volia dir germà. Quan van acabar me'n vaig anar cap allà a preguntar-los i dic, escolta, el nom aquest que teniu del grup...
De què ve?
D'on ve? Diu, Tutu, què?
Sí, que no tenia res de curt.
No, diu, bueno, doncs heu de saber que Keke amb turc, ai, amb curt, és germà. Diu, ostres, molt interessant saber-ho, perquè, bueno, també té el seu sentit en un grup de música com el que portaven ells, no?
Sí,
jo vaig estar tot el concert obsessionada amb el que d'on havia sortit.
Jo l'altre dia vaig sentir el meu net que deia bro.
Bro, de broda.
Bro. Ara diu un bro, en lloc, sí, de brother.
Bro. Ah. Però això és molt de... Això és molt de rap, em sembla.
Sí, però
eh?
Diu
de...
bro, ara escrius bro. Hola, bro, saps? I vol dir l'amic. El Manu, brother.
Home, han guanyat molt perquè abans de... Hola, tio.
Sí.
Bueno, el tio
però
ja és
el tio. És anglès,
que allò de paraules com me mola i guai, això ja no serveixen de...
No, ara no. És difícil estar al dia amb les paraules del jovent, eh?
Ara, bueno, porfa, porfa. Porfa.
Bueno, què més podríem parlar? No sé si ens queda molt
sembla
o...
Sembla que no gaire.
No molt, no, ja.
Falta un minut per les 7.
Senyor del control, quant temps ens queda? 10 minuts.
10 minuts, 10 minuts encara podem parlar d'algun altre tema, no?
Sí, bueno,
escolta, que, ja que hem parlat de les mesquites i tot això, a veure, doncs, que esteu més o menys enterats, per què aquí els catalans de la merda, perdó, en diem mesquita?
Això perquè van, després de la conquesta cristiana van sortir moltes coses d'aquest tipus, eh? Ah, hi havia una paraula antiga al castellà que era daifa, que volia dir com prostituta. Avui ja és una paraula una mica literària, no? Ja no es fa servir. Però daifa literalment significava senyora en àrab. I clar, els cristians, castellano parlant, en aquest sentit, van fer aquest canvi de significat, no? El que era una senyora musulmana era en realitat una prostituta, no? Era com anar contra aquesta religió, no? Considerada en aquest moment com el símbol, no? Polític de dos, no? De dos poders, no? Mm-hmm. No? Polítics i estatals, no? I per tant jo penso que el cas de la mesquita, no? En aquest sentit la paraula té una mica el mateix sentit. O sigui, es van agafar moltes paraules pròpies, no? I es van canviar com en un sentit pejoratiu, per fer així com una mena de desprestigi, no? D'aquesta cultura, saps? Després de la conquesta, no? De territoris on hi havia gent que parlava aquesta llengua, no? També, no? En aquesta història, la reconquista famosa, no? Mm-hmm. Aquesta, en aquest ambient, no? És com van produir aquests canvis de significat de paraules àrabs, no? Per exemple, la paraula per dir la llengua àrab és al-arabia, no? Així, en aquest sentit. D'allà ve la paraula està algarabia, no?
Que algarabia.
Perquè feien soroll.
Que fa com que no són paraules, no? Que és soroll només.
Sí.
És també com un desprestigi, no? Perquè estan parlant de la llengua àrab, estan dient literalment l'àrab, no? Estan dient amb el algarabia. No?
Molt bo.
I té aquest sentit pejoratiu.
Quan passes per Caldes, que abonen els camps, hi ha molta mesquita. Sí. Se sent l'olor, ja se sent l'olor de quilòmetres.
Clar, no? Això.
Jo podria dir una botada, però bueno, és que és una realitat. Abans amb el mesquita també hi havia estraperlo.
Hi havia estraperlo, també.
Sí, perquè, clar, ara ja no hi ha pagès. Aquí a Caldes encara hi ha pagesos, però Sant Feliu no ha sigut mai un poble pagès, no? Per l'orografia del terreny. I llavors es comprava la mesquita, però llavors, de tant no borril o no sé què, però llavors hi havia que tiraven aigua, i llavors el que feia la gent...
Provar-ho.
Posaven el dit, hòstia, la tastaven, i
deien,
ja pago menys perquè n'hi has posat aigua.
Això és com aquell que venia la llet i estava molt aguada, i també hi posaven molta aigua.
Sí. No, no és el mateix posar el dit a la llet que a la mesquita.
Però hi ha gent que disfrutava, gent per tot.
Jo recordo que fa molts anys la botiga, la senyora venia unes llogurteres que posaves, anaves a la farmàcia amb el senyor Duran i donava no sé què, de iogurt, la mare de
iogurt. Kefir, el kefir.
I llavors escalfaves i feies iogurts. Però hi havia una llet que no anava. Ens havien tornat diverses llogurteres perquè no anaven bé. I resulta que la llet que compraven amb aquell, que no tenia el nom, que no és mort, pobre.
Doncs que no seria pas la meva iaia, no?
Hi havia més aigua que llet, per això i llavors no anava bé.
No seria pas la meva iaia, en l'època de la meva iaia no hi havia llogurteres, espero.
No, és un... que no era de la Quintana, de més amunt.
Ah, vale, vale, em quedo més tranquil.
Bueno, però no, ja, escolta, abans hi havia, ara el iogurt ja vas al condis un puesto entero, ja, iogurt d'això, iogurt de melló, iogurt...
Nosaltres a casa encara els fem amb iogurtera, eh?
Llavors la gent se'l havien
de fer, Nosaltres els fem encara a casa. Bueno, jo no, el meu marit fa iogurt amb una iogurtera, i és boníssim, és molt diferent que el que... compres una marca.
No,
amb un iogurt.
La vas conservant o l'heu de comprar?
No, per això és kefir. El que tu dius és el fong aquest del kefir. Sí. Però si tu agafes, per exemple, un iogurt d'aquells de pot de vidre, no diré marques, i poses una cullerada a cada vasset de la iogurtera...
Sí,
bueno, ara ja no ho fem amb iogurtera, ho fem amb un pot així. Poses una mica d'allò i aigua, em sembla, és que tampoc us puc dir perquè no ho faig jo. Doncs surt el iogurt boníssim.
No hi poses llet directament.
Si estàs de sana, tu.
Sí, sí, sí. És que a mi jo soc molt iogurtera, i a més, una de les coses que tenen els països musulmans, i ara, és la tradició del iogurt, i que el iogurt és una beguda que es menja a la taula. És com un beure també és una Coca-Cola o una aigua, en diuen que ve de, en el, això és d'Iran i de Turquia, es diu Ayran. I és un iogurt que fan amb sal i aigua i és una beguda refrescant, que a més va molt bé si menges picant, perquè t'equilibra el picant de... I és boníssim. Jo soc a la que arribo allà, el primer, i a Azerbaijan també en tenen.
Te'l posen molt per posar les amanides, també.
Bueno, aquella és com una... És més espès, sí. I es menja també amb amanides. Sí, hi ha molt iogurt en tota la cuina d'aquests països.
Hi ha moltes escenes que són realment romàntiques, aquestes haifes en el desert i que et facin el té allà, el sabidet allà, vull dir que...
I veus, del té podríem parlar un altre dia, perquè per cada país té el seu té diferent. A mi em passa amb els clients quan anem, bueno, pues vas a Azerbaijan o a Turquia, ai, si un té d'aquests de menta, no, el té amb menta és només al Marroc i la franja d'Àfrica del Nord, no? Però un turc no et farà mai un té amb menta, et farà un té dels seus, i per exemple a Azerbaijan hi posa molta espècie, a Tunés posen en el té amb menta, posen pinyons, cada país té la seva varietat i la seva tradició, però el té és una cosa molt sagrada i molt important.
Al nord d'Àfrica no hi ha, no? Realment té només al Marroc, no? En aquest sentit.
No, i Egipte també.
Egipte és molt rar, però la vida normal, els bars normals...
Hi ha teteres?
Hi ha cafè, més. El cafè és la...
El cafè,
i allà a la part, pot ser, clar, que està més a prop del turisme.
I no fuma xixa. I el fumador de xixa d'aquests països, anem sempre amb la tetera, perquè t'hidrates.
Però en realitat és la part, quan està més al costat del turisme, si es veu més el té. Perquè d'alguna forma la gent espera que al món àrab hi haurà sempre té.
No? No,
però en realitat
no.
Els cafetins aquests de barri, tu vas allà, i si demanes un té és com demanar un cafè amb llet. O sigui, és una cosa que han de fer un cafè diferent i pot ser que no tinguin, fins i tot. I al Marroc, en concret, el té del Marroc és una cosa curiosa de la història, no? Va arribar perquè va arribar un vaixell anglès que portava té de l'Índia cap a Anglaterra, però va tenir un problema i va parar a un port marroquín. I aquest port, bueno, després va haver problemes tal, i el té estava a punt ja de
fer-se
malbé.
I ho van vendre al Marroc, aprofitant ja que tenien tal...
I aquí va començar el tinglado.
I va començar l'interès per al té del Marroc. En realitat és una cosa molt, molt moderna.
Sí, però els anglesos sempre estan com su té de la cinco. Però quan venen a Espanya, prenen cafè. Perquè ho he comprovat en tots els coneguts que he tingut i parents de la meva ex, són anglesos. I venen aquí, cafè. De té... Se'l foten a la
darrera.
Sí, sí.
Per això fan aquesta cara tan tristos, perquè veuen molt té els anglesos.
Ja.
Bueno, el tema és molt interessant, podríem continuar un altre dia. Ens diuen des de control que ens queden 2 minuts.
Un i mig.
Vull dir, deixem la plana oberta per un altre dia continuar i poder...
Ha sigut molt interessant, aquests convidats començaven molt.
Bueno.
Viatgen molt.
Viatgen molt. I hem disfrutat. Jo... M'ha encantat la idea.
A més, hem viatjat molt i ens ha sortit molt bé de preu.
I hem après coses. Que això és important.
Sempre s'aprèn una cosa nova.
Molt bé, doncs.
Moltes gràcies d'haver tingut tanta paciència i amenacem que tornarem d'aquí 15 dies.
I bona setmana.
Moltes gràcies.
I que el dia del llibre, Sant Jordi, que no plogui.
No plogui.
No, però si volem pluja, no? Volem pluja, no?
Pel dia de Sant Jordi, no. Que faci una mica d'allò.
Som exigents, eh? Que plogui, però el dia que ens vagi bé.
Adéu, bona nit.
Bona tarda.
Adéu.
Bona nit.